Aquí comença Onda Libre. Bon dia a tots i a totes. Aquí comença una setmana més Onda Libre. Hem començat amb un petit retras d'uns minutets, però ja hi som aquí. En aquest 12 d'octubre, quan són les 12 i 9 minutets del matí, ha començat Onda Libre. Com ja sabeu, tots els diumenges en directe de 12 a 2 quarts de 2, amb remissió els dimarts a partir de la 1 del migdia. I per escoltar sempre que vulgueu el vostre ordinador al nostre blog, que és www.espaialliberat.blogspot.com. Allà hi trobareu els enllaços pertinents per poder escoltar el programa que més us hagi agradat al vostre ordinador mitjançant una descàrrega a partir d'un enllaç que hi adjuntem sota el comentari del programa del dia X, el dia que més us hi hagi agradat i que us sembli més pertinent. Doncs allà hi trobeu l'enllaç que us el permet descarregar al vostre ordinador i escoltar-lo en aquell moment i situació que més us plagui i us convingui. També podeu escoltar aquest programa i tota la ràdio Contrabanda, no només a l'àrea metropolitana, a través del 91.4, sinó també per internet a la resta del món, a través de la plana web www.contrabanda.org. Allà hi trobareu l'apartat per poder clicar a l'enllaç per emissió per internet. També tenim, per tant, la possibilitat d'escoltar aquest programa i la ràdio en el seu conjunt a través d'internet, és a dir, d'abast planetari. Connecta amb vos a la plana web www.contrabanda.org i trobareu la forma de fer-ho per l'emissió online. Les altres formes de contacte amb el programa doncs, són via e-mail, a través del correu electrònic, amb adreça ondalibre1917@yahoo.es, 1917 en números, ondalibre1917@yahoo.es. O bé trucant en directe a l'estudi al 93, al telèfon 93-317-73-66. 93-317-73-66. Anem amb una pausa musical, calentem motors i després expliquem quines seran els temes que tractarem avui. Recordeu, ha començat Onda Libre, acompanyeu-nos fins a 2:15.
There are many girls who have much less than me. Day by day, they make their way, and they find more in life than I can see.
Thank you.
lampião de seu acerca, de baile em Cajazeiro.
Bé, continuem el programa. Hem tingut unes petites dificultats, molt petites dificultats tècniques per poder-nos fer entendre a l'hora de poder-vos donar els dos talls de veu, els dos àudios que tenim sobre els temes que avui volem tractar. O sigui, comencem el programa formalment. El programa anirà sobre una vaga de fam de dos dies que van fer la setmana passada gent de l'AEP amb recolzament de les joventuts comunistes, dels joves comunistes, de la JC, del Subviu, demanant doncs que es mantingués la titularitat pública dels menjadors de la Universitat de Barcelona, que estan en perill o pendents d'una requalificació, és a dir, d'un enderrocament i de la recol·locació en un altre punt del campus de Palau Reial, afectant tant el propi servei dels menjadors, que són externalitzats o volen ser pretesament externalitzats, encara no està confirmat aquest punt, i després té efecte, evidentment, també als propis treballadors del menjador. Aquest seria un tall de veu, en farem també una mica de 5 cèntims abans de posar el tall de veu. Després volem fer la crònica, i mai millor dit, doncs una crònica resumida de lo que va donar de si el passat dia 10, divendres, una jornada sobre moviment obrer que va organitzar la Fundació Catalana d'Investigacions Marxistes, que es va fer una jornada que va durar tot el dia al Museu d'Història de Catalunya sobre moviment obrer de les dates 1956-1976, de la qual també hi posarem una de les intervencions que parlava sobre les relacions entre moviment obrer i partit, en concret el SUC històric. I per últim, doncs farem les notícies i l'agenda de Onda Libre. Doncs això és el programa i esperem que us interessi i ens hi pugueu acompanyar fins a 2:15. Comencem, doncs, parlant sobre la vaga de fam que van dur a terme els estudiants de la Universitat de Barcelona, en concret dels dos col·lectius, les JC i els estudiants de l'Associació d'Estudiants Progressistes, davant dels menjadors universitaris del campus de Palau Reial. En concret, els dos dies de vaga de fam van ser el 7 i el 8 d'octubre. Llegim l'extracte de la notícia que hi va aparèixer al debat.cat, on s'explica els motius i el que es pretenia aconseguir amb aquesta acció, i després passarem una entrevista que li vam fer a un dels vaguistes, a l'Albert Fajula, on explicava in situ, en el moment d'estar fent l'acció concretament, en el moment de la vaga de fam, per què estaven fent aquella acció i què volien denunciar amb la mateixa. Doncs comencem amb lectura de la notícia al debat.cat. Diversos estudiants universitaris han iniciat una vaga de fam de dos dies per protestar contra el tancament dels menjadors de la Universitat de Barcelona i l'acomiadament de part del personal treballador. Joves comunistes i l'Associació d'Estudiants Progressistes han denunciat que el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha pres d'esquenes al claustre una decisió que posa fi als menjadors públics de la Universitat de Barcelona al campus de Diagonal. Obrint cometes, l'únic servei públic d'alimentació del sistema universitari català, tal i com sostenen que els vaguistes, que passaran ara a mans d'una empresa privada. Els vaguistes afirmen que el motiu oficial és l'estalvi pressupostari per a l'economia de la Universitat de Barcelona i amb aquest acte reivindicatiu demanen que s'aturi el canvi. El personal docent investigador i el personal d'administració i serveis podia gaudir d'un servei de restauració a preus raonables de més qualitat i molt més econòmics que els serveis de bar que tenim a les nostres facultats, també han denunciat els joves en vaga. Els estudiants comunistes recorden que no podem oblidar que els menjadors universitaris eren indubtablement útils i necessaris, sempre estaven plens i tothom n'estava prou satisfet. I demanen, per últim, que el servei de menjadors torni a ser gestionat directament i de forma integral, cuina inclosa, per la UB, tornant a admetre el personal deslocalitzat en el procés d'externalització. Que no som... Bé, doncs anem a escoltar l'entrevista que li vam fer a un dels vaguistes de fam, on m'explica en primera persona, nosaltres hem fet aquest recull de 5 cèntims, doncs, donant a conèixer el context de l'acció, doncs ells expliquen ara en primera persona quins són els motius i per què es trobaven, van fer aquesta acció de vaga de fam per denunciar la precarització de les condicions laborals dels treballadors dels menjadors universitaris i el que suposarà de precarització també de les pròpies condicions dels treballadors a nivell del PAS i del personal docent investigador i d'administració i serveis, per la manca, per la pèrdua d'aquest espai de gestió pública en quant a preus i qualitat que suposaven els menjadors universitaris. Escoltem l'entrevista i després continuarem a Onda Libre. Recordeu, aquest programa s'emet tots els diumenges en directe de 12 a 2 quarts de 2.
Doncs estem amb l'Albert Fajula, portaveu dels vaguistes de fam en defensa dels menjadors universitaris públics. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Doncs la primera pregunta seria què voleu denunciar amb la vostra acció?
La denúncia que nosaltres estem fent actualment és el fet que aquests menjadors hauran de ser enderrocats a causa del pla urbanístic que té aquí a la zona universitària. Tindrà lloc en els propers anys, no hi ha encara una data fixada, però ja fa molt de temps que se n'està parlant i creiem que en breus es començaran les obres. Llavors, el problema que tenim aquí als menjadors és que s'hauran d'enderrocar perquè hi ha planificat el pas d'un carrer i un edifici annex a Belles Arts, i ja fa uns anys ens vam començar a mobilitzar per defensar els menjadors, que no es perdés aquest servei que és l'únic a Catalunya, i es va aconseguir el compromís del rector Roviralta a construir-ne uns de nous abans d'enderrocar aquest edifici per continuar amb el servei i no perdre aquest servei que és tan important per nosaltres. Llavors, actualment el problema que hi ha és que arrel dels pressupostos del 2008, que van ser congelats durant 5 mesos pel Consell Social, un cop van ser aprovats es va decidir que els menjadors universitaris no eren prou rentables i s'havien d'externalitzar. Llavors, la mesura que van dur a terme va ser la contractació d'un càtering que portava el menjar als menjadors, tancar les cuines i quedar-se només amb la meitat de la plantilla que treballava en aquell moment als menjadors. I veiem que amb el canvi de rector a un rector interí i les properes eleccions al rector, veiem perillar el compromís del rector Roviralta de fer uns nous menjadors abans d'enderrocar aquest, pel fet que on hi haurien d'anar els nous menjadors hi ha la carpa Movistar. Llavors, clar, veiem que hi ha un gran cúmul de coses que fa que perilli el fet que es tornin a construir uns nous menjadors. En un principi sempre s'ha dit que no es tancarien aquests menjadors fins que s'hagin d'enderrocar, però cada cop hi ha menys usuaris que venen als menjadors hi ha un pitjor servei, hi ha menys espai perquè vingui gent a dinar i per tant cada cop hi haurà menys gent que vagi venint, donant una raó més a que esta, aquest servei es tanqui perquè no hi ha prou clientela.
Uh-huh. Però el que també apunta potser és el fet de que bueno, es perdria el caràcter públic a través de la titularitat.
Exacte.
De la UB, no?
Exacte.
És un dels motius que...
És el motiu més... o sigui, és la reivindicació més clara, tot i que tenim altres reivindicacions una miqueta més... més àmplies, com per exemple que la UB comenci a moure un procés institucional per demanar més finançament, ja que l'Estat no està gaire interessat en ampliar el finançament i la Generalitat tampoc té gaires intencions i bueno, actualment hi ha la reforma de la LUC que vindrà d'aquí uns mesos i tot això, doncs veiem que el finançament és la peça clau que fa que els menjadors siguin privatitzats, que hi hagi un gran tipus de problemàtiques que podem tenir tota la comunitat universitària amb el model d'universitat que el que s'està tendint actualment, que serà inviable i totalment impossible de portar si no hi ha un bon finançament a les universitats. I aquestes tenen uns pressupostos totalment ajustats, és a dir, que no tinguin pèrdues com està passant en els últims com a mínim 5 anys.
Bé, bueno, li diuen pèrdues, és el famós aquest ajustament de dèficits públics, etc. No?
Exacte, ja durant els últims 3 anys la UB ha anat tenint un dèficit anual de 20 milions d'euros.
Uh-huh.
I aquest dèficit, clar, es va acumulant i d'alguna manera tard o d'hora arribarà patant. És que no sabem si l'Estat o la Generalitat diran això no ho podem perdre, o si al final l'Estat no s'hi ficarà i vindrà alguna empresa i dirà, bueno, doncs mira, jo us dono els diners i ja veurem què em doneu a canvi.
Mm-hmm.
Clar, tot això són especulacions que no sabem res clar, però que creiem que tenen prou fonament com per estar preocupats per aquests temes.
Es pot agafar uns altres exemples, per exemple, no sé, de la UAB o de la UB en quant a menjadors, que puguin apuntar una mica maneres de com aniria el procés aquí?
Clar, en un principi aquests són els únics menjadors que han existit mai que siguin gestionats íntegrament per una universitat, però tenim els exemples sobretot a l'autònoma, que el control que hi ha de preus per part de la universitat és molt major. Llavors, els preus estan més controlats i són més assequibles pels estudiants, sobretot.
Uh-huh.
En canvi, aquí a la UB, doncs, a cada facultat, els bars van a la seva. La UB sí que té una taula de preus, però que tampoc és gaire ajustada. I l'únic que sí que tenia uns preus assequibles eren els menjadors, que perquè estaven portats directament per l'OB. Ara que ho porta una empresa de càtering, clar, no sabem si de moment tenen el mateix preu, però no, una empresa no, sempre li interessa tenir beneficis.
Uh-huh.
I si té pèrdues, doncs, haurà de pujar els preus. Uh-huh. I creiem que és una de les primeres mesures que tindran lloc aquí els menjadors.
En quina situació han quedat els treballadors del menjador universitari?
Actualment la plantilla dels menjadors universitaris és de la meitat, la meitat dels que treballaven fins al juny. Llavors això vol dir que de 30 treballadors hem passat a 15 i els 15 que ja no treballen aquí o han estat jubilats o prejubilats o se'ls ha tornat a recol·locar en algun altre lloc de treball. Aquesta va ser una de les lluites que va portar el pas laboral a finals del curs passat i al final van aconseguir que aquesta gent no quedés fora de la UB en una bossa de treball que, en la qual quan hi hagués una plaça es pogués agafar aquesta gent i reincorporar-la, sinó que es va aconseguir que fossin recol·locats en alguna altra tasca en comptes de ser acomiadats i tornats a reincorporar en el moment que sigui possible.
Uh-huh. En el manifest aquest, bueno, en el pamflet que heu estat repartint, diu que això ho voleu connectar amb, o que tinc connexió amb la jornada que es va produir ahir per un treball digne. Uh-huh. Quina mena de connexió es pot establir entre un fet i un altre?
A veure, la connexió és que aquests menjadors han estat en el punt de mira de la universitat des de fa molts anys. Sempre hi ha gent que ve per aquí que ens diu, quan jo vaig entrar a estudiar aquí, que són treballadors d'aquí de la UB, i diuen que quan van començar a estudiar aquí ja es deia que s'havien d'enderrocar. Llavors, el fet de que hi hagués previsions per enderrocar els menjadors propiciava que no es fessin les obres de manteniment necessàries, la qual cosa empitjorava les condicions de treball que tenien els treballadors aquí, els menjadors, i ha sigut una de les excuses finals per tancar la cuina i per finalment enderrocar-los i haver-ne de construir uns nous. Uh-huh. Llavors, aquesta és la connexió més directa. Clar que també, bueno, el fet de... el treball digne també comporta tenir uns serveis mínims garantits, com podria ser el fet de poder dinar a uns preus assequibles, en el cas de la universitat, aquí els menjadors universitaris, que els treballadors em sembla que cobren, han de pagar 3,80 pel menú i els estudiants 4,40. Uh-huh. O sigui, són preus que no tenen ni punt de comparació amb qualsevol altra facultat. Uh-huh. I és una cosa que també comporta una millora en el treball i una dignificació d'aquest.
Uh-huh. Quin balanç podeu fer de l'actuació fins ara? En quant a assignatura, revisió d'assignatures,
de moment,
la vostra pròpia situació física a l'hora d'estar fent ja quasi un dia i mig, no? De vaga de fam, etc.
Bé, de moment nosaltres estem bé, no, no hem tingut cap problema. La nit ha sigut una mica dura perquè feia fresqueta, però bueno, veníem ben equipats, teníem els nostres sacs i les màrfegues, llavors no hi ha hagut problemes. Sí que, bueno, en algun moment estàvem patint perquè plovia, però ja, bueno, ens hem col·locat una mica de tendals a sobre i ja no hi ha hagut problemes amb la pluja. En quant a les signatures, tenim aproximadament unes 1.100 signatures. Uh-huh. I pretenem seguir amb aquesta campanya de recollida de signatures. Pues sí, farem paradetes amb la recollida de signatures a altres facultats i pretenem que això pues, duri com a mínim un mes més. Uh-huh. Fins les eleccions del rector, on depenent del suport que haguem tingut i tot, ens plantejaríem portar-ho al claustre.
Uh-huh. I la universitat ha intentat intervenir-hi enviant a lo millor sí. La policia, per exemple?
No, hem estat en contacte tot el temps amb el vicerrector d'estudiants, que ja va venir ahir al matí aquí, vam estar xerrant amb ell, em va preguntar quina era la situació i ens va dir que, bueno, que cap problema, que ja aniria a parlar amb el rector, i tot han sigut facilitat. O sigui, de fet, ahir a la nit els vam demanar si ens podien deixar un punt de llum, perquè bueno, volíem posar una mica de música per animar l'acampada, i ens van dir que sí, que cap problema, van trucar al servei tècnic, ens van posar un punt de llum i bueno, vam tenir un parell d'horetes, una mica de música i tal, i després ja vam marxar a dormir. En quant a intervencions de la policia, sí que se'ns han apropat un parell de patrulles de la Guàrdia Urbana, ens han informat que acampar era il·legal, que això en un principi és... Sí. Això en un principi és via pública, tot i que pertany a la Universitat de Barcelona. Llavors, clar, nosaltres li vam dir, estem en contacte totalment amb la UB i en un principi no ens han posat cap problema. O sigui que, bueno, no sé, ens van dir que ens informaven i ja està.
Ha quedat com una mera informació.
Sí, ens van informar i ja està, perquè o sigui, el fet d'estar en contacte amb l'UB i que l'UB pues, en cap moment es posés en contra de la nostra acció, pues, també suposa una estabilitat o una tranquil·litat el fet de poder estar aquí fent la campanya i recollint firmes. Uh-huh. Sense cap problema.
O sigui, ara quan acabeu els dos dies de vaga de fam, per la gent que encara vulgui venir i signar manifestos, ho podrà fer
sí.
qualsevol de les facultats.
Intentarem que, bueno, avui a les dues...
Ho portareu a altres zones de Barcelona,
sí,
per exemple?
Avui a les dues, sí, volem... Intentarem portar-ho també a Mundet i al Raval. I, bueno, a veure si gent d'altres universitats, que també ha passat per aquí algun moment del dia, i també ha signat, a veure si ens volen donar una mica de suport.
Pots adavantar alguna data, vull dir, per la gent que ens escolta i digui, mira, tal dia podria passar-me pel Raval, un Mundet...
No ho sé, perquè això ara nosaltres el que volem fer és una assemblea on ja està tothom convidat i veure què més
quan seria aquesta assemblea, eh? Per exemple, quan seria?
Això serà avui a les dues.
Avui a les dues, bueno, ja serà passat.
Clar.
És diumenge el programa.
Volem fer una assemblea perquè vingui a participar-hi tothom que vulgui, tant si és estudiant com si és pas... com si és professor o com si és un usuari dels menjadors que treballa aquí prop i els menjadors li serveixen per tenir un bon menjar a un preu assequible i veure com ens podem moure perquè els menjadors pues, segueixin endavant i no s'han de resum fins que els altres no estiguin construïts. I que el servei sigui íntegrament gestionat per la UE.
Bé, doncs moltes gràcies, Albert.
De res.
Bé, doncs hem escoltat l'entrevista a l'Albert Fajula, d'Associació d'Estudiants Progressistes, que estava allà amb uns altres companys, doncs, exactament, em sembla que eren 4 o 5 els altres que estaven també en vaga de fam, i gent que estava donant-li recolzament al seu voltant, doncs, recollint les firmes necessàries per poder-ho després portar al deganat i demostrar que hi ha una àmplia conscienciació entorn a la necessitat de mantenir la titularitat pública dels menjadors universitaris com una mesura, com un mitjà de mantenir el nivell de qualitat de les condicions de treball i d'estudi de treballadors i estudiants a la universitat. Bé, doncs anem amb una pausa musical i després començarem amb la crònica de lo que va ser tota la jornada que va ocupar el dia 10 al Museu d'Història de Catalunya sobre el moviment obrer de 1956 a 1976, organitzat per la Fundació Catalana, l'Associació Catalana d'Investigacions, Moviment Obrer Catalunya, perdó, es deia així, 1936-1976, organitzat per l'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre, al 91.4 de la FM. Això és Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada. I teniu un número de telèfon per poder-nos trucar, és el 93-317-7366 i dir la vostra en directe.
É só viver na janela, namorando o lampião.
Doncs anem a fer aquesta petita crònica de lo que va donar d'així la jornada de moviment obrer a Catalunya, organitzat per l'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes, que es va fer el passat dia 10 d'octubre al Museu d'Història de Catalunya. Nosaltres podem donar la crònica, sobretot que es va fer pel matí, per la tarda també va ser i també hi vam poder assistir, però sobretot pel matí és quan vam recollir les ponències de tres investigadors, en concret del José Babiano Mora, historiador i director de l'Arxiu del Treball de la Fundació Primer de Maig de Comissions Obreres, que va fer una ponència sota el títol Fordisme i condicions de treball en els anys 50 i 60. També la Nàdia, vam seguir la ponència de la presentació, l'exposició de la Nàdia Baró Moral, historiadora de la UB, que va fer una ponència sota el títol Condicions de treball i les dones, i d'Antonio Lardín Oliver, historiador i escriptor, que va parlar sobre la resistència i lluites obreres a Catalunya en les primeres dècades del franquisme. Després van haver-hi tot un seguit d'intervencions, però bueno, ja fins a l'hora de dinar, en les quals no hi van poder ser-hi, però per la tarda sí que vam poder estar a l'exposició de testimonis de quines van ser aquestes lluites obreres en els 60 i els 70 des del punt de vista de Comissions Obreres i de lo que va ser el partit hegemònic dins de l'esquerra, el PSUC, el Partit Socialista d'Unificació de Catalunya. Doncs hi van participar tota una sèrie de gent, en la qual hi destacarem sobretot les intervencions de Justiniano Martínez, el Justi, també la intervenció de Núria Casals i de José Cano. En conjunt, doncs van donar tota una mostra de conseqüència revolucionària perquè continuen mantinguent els seus principis i també d'honestedat perquè van explicar fins i tot autocrítica d'aquelles coses que en la perspectiva es podrien haver millorat i sobretot en el fons és un testimoni esfereïdor per lo que suposa d'escoltar la veu viva de la història de les lluites del moviment obrer a Catalunya. Doncs si us sembla, el que faré seran 5 cèntims de lo que van parlar el José Babiano Mora i la Nàdia Baró Moral i us passarem un tall de veu no complet perquè són uns 32 minuts i no ens arribaria per tot el... Bueno, veus, les 13 i 11 ja. Són les... No, perdó, és la 1. Doncs un tall de veu, re, de 10-15 minutets de quina va ser la intervenció de l'Antoni Lardín Oliver a l'intent doncs, de fer-vos arribar per la gent que no hi vau poder participar quin va ser el caire, quin va ser els temes que es van tractar en aquest debat sobre moviment obrer a Catalunya 1956-1976. Comencem parlant sobre el fordisme que va ser presentat per el José Babiano, un fordisme que ell el va caracteritzar com proveïdor d'unes relacions laborals burocratitzades. El va extreure a partir de l'estudi de la documentació de les empreses, la documentació interna, on parlaven sobre la reglamentació de la força del treball, la jerarquització, els ritmes de treball, el cronometratge, També quines eren les disposicions tècniques formals del fordisme a l'hora de reglamentar la forma de treball, els mètodes de treball a través d'un cronometratge que es deia mètodes de tiempo y movimiento, en el qual doncs, això es controlaven els temps dels moviments que havien de fer-se a la cadena de muntatge. I a partir d'aquest estudi de la documentació interna de les empreses, ell va establir que, bueno, va poder reconèixer que hi havia una rígida divisió del treball amb l'existència, fruit de l'existència d'una mà d'obra molt desqualificada, una mà d'obra que havia immigrat del camp, des dels anys 50 havia immigrat del camp, i havia anat a les ciutats en un context urbà com era la Barcelona industrial dels anys, o la Barcelona que començava a ser industrial en un sentit ple que no arribaria fins a finals dels 60 i sobretot dècada dels 70, per part d'aquesta mà d'obra desqualificada que es va veure sotmesa a la disciplina, a la rigidesa quasi militar en un sentit ple en el cas de la SEAT, i sotmesa a teories de la regulació, aquestes teories de la regulació que eren el mètode fordista i que incluïen el cronometratge i el treball a... i el salari per treball fet, el que se'n diu en castellà el trabajo a destajo. Aquesta teoria de la regulació suposava una homogeneïtzació dels gestos del treball, dels gestos del treball, els ritmes d'explotació del treball, el salari pel rendiment, aquest trabajo a destajo, i en conjunt suposava una alta tassa d'accidentalitat. També José Babiano va establir dos fenòmens característics del fordisme als anys 60. I és que als 60 hi havia una plena ocupació, i a més era estable, de per vida. Aquestes eren dues condicions del fordisme que es van acomplir gràcies a que hi van haver-hi 2 milions d'immigrants, és a dir, 2 milions de treballadors de l'estat espanyol van tenir que immigrar a l'estranger per poder-se guanyar la vida, i era una entrada de divises, una remesa de divises que sanejava les balances de comercials i públiques de l'estat franquista, això i el turisme, i també per una baixa mà d'obra femenina, és a dir, la dona estava a casa, no treballava a la fàbrica, i per tant no entrava dins de les estadístiques d'ocupació del moment, de població assalariada, i per tant sota aquestes dues premisses, mà d'obra immigrada i mà d'obra femenina en atur, és com es podia entendre que es va aconseguir assolir aquestes dues característiques del fordisme, o que normalment s'associen al fordisme, que és plena ocupació i estable de per vida. El José Babiano també va arribar a definir el fordisme com a un règim productiu a través del consum i l'acumulació, el que va definir en conjunt com una estructura social productiva i d'acumulació. Tot i així, no estableix que poguéssim parlar d'un ple fordisme a l'estat espanyol. Un ple fordisme com podia ser entès en altres parts d'Europa, com Anglaterra, Estats Units, França... I els motius serien que hi havia una falta d'un estat del benestar, és a dir, l'estat social feixista de l'època de Franco, que ens han volgut fer creure la propaganda posterior no existia, no hi havia un dèficit públic, mancava educació, mancava sanitat, mancava infraestructures, mancava protecció laboral, etc, etc. Evidentment, també hi havia la dictadura, és a dir, la dictadura regulava les relacions laborals entre el treballador i l'empresari, no era un lliure mercat regulat socialment a través dels convenis col·lectius, i per tant això era una altra mancança que tenia el fordisme per poder dir que estava plenament establert a l'estat espanyol. I en definitiva el que hi havia era una mena de paternalisme industrial promogut pel franquisme. Per tant, no podem parlar d'un ple fordisme desenvolupat en un estat social com en el succeïa en altres parts d'Europa. Què unificava el sistema, segons el José Babiano? Doncs el que unificava el sistema, sota aquest fordisme incomplet, era les institucions, en concret els sindicats verticals, la repressió de les llibertats individuals, és a dir, la repressió de la llibertat sindical. Això el que unificava el sistema productiu, és a dir, les condicions laborals, en definitiva, era l'homogenització de la classe assalariada dins d'uns sindicats verticals que entenien que donaven unes consignes interclassistes i de pau social. Tots els productors vivien en harmonia, tant treballadors com empresaris, en el mateix sindicat, i per la intervenció repressiva de l'estat franquista. Després va intervenir la Nadia Baró, que va parlar de les resistències que es van donar als anys 50, quan es va donar el fi de l'autarquia, aquest invent esbojarrat de l'estat feixista, que volia creure en l'autonomia productiva i de consum de l'estat espanyol i que quasi va portar a l'abocar-ho a un desastre humanitari a partir de les fams i a partir d'un baix nivell de consum calòric de la classe treballadora, que després d'haver patit la repressió postguerra civil, doncs a sobre es veia sotmès als experiments econòmics de l'estat feixista. Doncs el nivell de vida més baix que hi ha hagut als anys 50, després del fi de l'autarquia, és el nivell de vida més baix que hi havia abans de la guerra, és a dir, un nivell de vida baixíssim. En l'any 58 es va fer la llei de convenis col·lectius, que significava l'inici de negociacions col·lectives, però mediatitzats pel sindicat vertical. Continuaven sent delicte tant la vaga com les reunions públiques. O sigui, si tu et reunies més de dos o tres al treball i no era per parlar de futbol o toros, o braus, immediatament allò era considerat delicte i ni parlar de les vagues ni que fossin per motius econòmics. Els convenis col·lectius, per tant, de l'any 58 eren molt minsos, molt limitats i a sobre estaven sota el control estricte del sindicat vertical. Quan comencen a haver-hi respostes obreres? Doncs el 51, el 56, el 58 i el 62. En el 62 ja es entra en el cicle de vagues i de resistències obreres, sobretot al tèxtil i a la metal·lúrgia, a tota la dècada dels 60. El 51 és la més sonada, és la vaga dels tramvies, que els nostres avis encara recordaran, en la qual va afectar fins a 300.000 persones a la ciutat de Barcelona, negant-se a agafar el transport públic per culpa de la pujada de preus que va haver-hi amb l'agravant comparatiu que hi havia respecte a Madrid, perquè a Madrid no havien posat, aquí havien posat uns 30 cèntims, i va haver-hi com una mena de resposta col·lectiva, de conscienciació col·lectiva, d'oposar-s'hi a aquesta mesura, en un moment en què hi havia un encariment de les condicions de la vida i dels productes alimenticis, doncs la gent va decidir no agafar el tramvia. Hi ha una anècdota que diu que davant d'aquesta resposta popular les autoritats franquistes es van posar molt nervioses i es van enviar inspectors des de Madrid, des del govern central, per veure què dimonis estava passant a la ciutat comtal. I les autoritats de la ciutat comtal, davant d'aquesta inspecció, el que van dir és donar una aparença de normalitat i enviar els tramvies perquè la gent els agafés un diumenge quan jugava al Barça. Tal era el grau de conscienciació i de rebuig a el que havien sigut les actuacions de les autoritats franquistes a la ciutat que la gent, quan va sortir del camp del Barça, ningú va agafar els tramvies que ja estaven aparcats allà al davant per recollir-los. Tothom va tornar a peu, caminant, en senyal de protesta. Aquesta vaga dels tramvies, el suc va anar a remolc, van ser els bocs expiatoris, però no la van arribar a protagonitzar, tal com sosté la Nadia Baró. Després de la vaga, el que sí que es va donar és que els enllaços sindicals, que tots pertanyien al sindicat vertical, van demanar una vaga general, amb la qual s'estava canviant la percepció del partit cap a la participació als sindicats verticals. A la vaga del 56 hi ha un increment salarial, fruit d'un increment salarial insuficient que no podia pal·liar l'inflació. I entrem en el nou cicle que obre el pla d'estabilització de l'any 59, que volia parar el cicle de protestes. Comissions obreres es comencen a fer permanents a partir de l'any 59, ja no són únicament aquestes agrupacions conjunturals de treballadors per una comissió obrera, precisament eren molt inestables en el seu inici, es convocaven, funcionaven durant la vaga i després es desconvocaven, doncs ara a partir del 59 i aquesta vaga del 56 i del 51 és quan comencen a fer-se estables i permanents. També podem parlar que a partir del 59 comença a haver un declivi de lo que era el sector productiu lligat al tèxtil i totes les vagues es comencen a concentrar en el sector de la metal·lúrgia, que eren grans empreses amb grans concentracions de treballadors, de 2.000 a 3.000 treballadors, com per exemple La Maquinista, i és el sector de la metal·lúrgia qui encapçala totes les mobilitzacions obreres a partir de llavors. La Nadia Baró va acabar caracteritzant quina era la dinàmica d'aquestes vagues. Començaven en un lloc de l'Estat, després s'estenien a altres punts, per exemple, podien començar a Astúries i després passaven a Catalunya. Es reprimien i després es reprimien per part de les autoritats franquistes, practicant aquest industrialisme paternalista que hem dit, es reprimien i després es donaven certes millores en forma d'augment salarial, per exemple. Quina era la característica comuna a totes aquestes vagues i que, bueno, el José Babiano ja ho va apuntar, com homogenitzava el sistema productiu, és que l'Estat resolia el conflicte i no l'empresa. Els lockouts, el tancament d'empreses, estaven a l'ordre del dia i després hi havia una readmissió selectiva, és a dir, l'Estat reprimia, portava a la presó els líders sindicals més significats, però també els empresaris participaven en aquesta repressió, tot i que al final no hi havia capacitat resolutiva del conflicte per part seva, però sí el que feien era tancar l'empresa, acomiadar tothom i després readmitien selectivament, deixant fora, sense que poguessin reincorporar-se al seu lloc de treball, aquells que més s'havien significat en la vaga. Per últim, va fer un recull de la vaga del 62, que va començar a Astúries, a Guipúscoa, i després a Catalunya, que va arribar a afectar entre 150.000 i 250.000 persones, treballadors, a Astúries, a Guipúscoa, i 400.000 a Catalunya. Quan va arribar a mitjans de maig de l'any 62 al sector de les metal·lúrgiques. Va haver-hi una gran manca de coordinació, però hi era. Les novetats respecte als anys 50 és que és un punt d'inflexió per la quantitat de gent que hi va participar en aquesta vaga de l'any 62. Per tant, a l'any 62, amb aquesta vaga que va començar a Astúries i a Guipúscoa i després es va estendre a Catalunya del sector metal·lúrgic, entrem en el nou cicle de vagues dels anys 60, com a punt d'inflexió respecte als 50, ja ho tenim. Es signen el 58 els convenis col·lectius, la llei de convenis col·lectius, el 59 és el pla d'estabilització i a l'any 62 hi ha la llei de regulació de conflictes col·lectius que establia ja certes mesures de visualització de les protestes obreres dels treballadors. Però ja estem en un nou cicle en el qual la Nadia Baró es va aturar. I després va haver-hi la intervenció de l'Antonio Lardín, que en comptes de fer-ho en forma de crònica, doncs l'escoltarem a ell. Una intervenció de 10-12 minutets, fins a 25, perquè ens doni temps a fer una mica d'agenda. Doncs l'ho dit, ara escoltarem la intervenció que va fer l'Antoni Lardín, que, com hem dit, és historiador i escriptor, sota la seva ponència, titulada Resistència i lluites obreres a Catalunya a les primeres dècades del franquisme. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. Això és Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Us podeu posar en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana enviant-nos un mail a ondalibre1917@yahoo.es, 1917 en números.
Arbitrarietats, com per exemple ens passava a Manufactura de Salou, on es deixava ben clar, doncs, que les vacants d'oficial de primera se proveeran libremente per la empresa mentre que els d'oficials de segona seran por riguroso mérito. Interessava doncs, que la gent qualificada, que pogués ser més afí a l'empresa, doncs, poder-la designar d'alguna manera. Una altra característica, que també s'ha comentat a la intervenció anterior, doncs, eren els baixos salaris que es cobraven, doncs, que dificultaven o pràcticament impedien la subsistència familiar, els subsidis que s'aplicaven, com el subsidi de càrregues familiars o el plus, etc., no arribaven a cobrir de cap manera les necessitats familiars, com a mínim així va ser fins al 56 i puntualment aquell any, perquè després també va haver certa divergència, el que obligava doncs, a fer un munt de les extres i a fer doncs, jornades esgotadores doncs, de 14 hores, etc., etc. La cosa que també feia difícil mantenir un lligam bastant continuat i ferm doncs, amb les activitats diguem-ne extralaborals que requeria la militància. Com a tercer punt, la disciplina que s'aplicava a les empreses amb els empresaris nomenats o convertits en jefes d'empresa i els encarregats o responsables de secció, sovint gent doncs, que era dit al règim o falangistes o els combatents o coses d'aquestes, i amb l'obligació a totes les empreses, com s'ha comentat també, d'elaborar un règim de reglamentació, un reglament de règim interior, el rei, que tenia algunes particularitats. Per exemple, doncs el reglament de l'empresa Siemens de Cornellà de l'any 41 deia el següent, deia que el personal debe fidelidad a la empresa. Su deber primordial es la diligencia en el trabajo y la colaboración en la buena marcha de la producción. Los que prestan su trabajo y colaboración a la empresa contraen pues la obligación de poner el mayor esfuerzo posible su contenido. La empresa, por su parte, procurará que el trabajador pueda ejecutar su trabajo en las mejores condiciones posibles de seguridad y higiene. El trabajador tenía todas las obligaciones y la empresa doncs, procurava que això es pogués fer. A més, en aquest reglament s'incloïen doncs, tota una sèrie de faltes lleus, greus, etc., que incidien directament en la capacitat de mobilització. I es prohibien doncs, tota una sèrie de coses, com podien ser abandonar el puesto de trabajo para trasladarse a otra sección, dependencia o despacho de la empresa sin que haya justificación para ello relacionada con el trabajo. Es prohibía permanecer y conservar particularmente en pasillos, escaleras, lavabos, etc. O ejecutar cualquier otro acto que tenga como consecuencia perder y hacer perder a los compañeros de trabajo inútilmente y sin justificación el tiempo dedicado al trabajo. Per acabar-ho de venir tot, si tot i així hi havia gent que saltava les normes, hi havia vagues, hi havia problemes, es deixava ben clar amb el mateix reglament de Siemens que deia que si un treballador fuese detenido, procesado y condenado, será dado de baja en la plantilla y también si su detención se prolongara más allá de 3 meses. Per tant, si tot i així totes aquestes posicions hi havia tots problemes, els treballadors podien ser acomiadats i intervinguts per fer algun acte il·legal. Un quart element, i en aquest volia incidir, fer una mica més d'incidència, és destacar o remarcar les continuïtats que a nivell de treballadors s'estableixen des del període republicà. És a dir, no saltem del 39 al 56 com si no hi hagués hagut, no hi hagués hagut res. Per tant, l'any 1950, a la ciutat de Barcelona, hi havia una mica més de 422.000 persones que havien nascut entre l'any 1906 i l'any 1925, és a dir, que a l'any 36 doncs, tenien entre 30 i 11 anys, i als 60 eren total 3.000 persones més, 425.000 i una mica més. Tots estan en plena edat laboral perquè els més grans tenen 54 anys d'anys 60. Per tant, són gent que d'alguna manera ha participat en la guerra o en la o la viscuda deu de ser, bombardejos, etc. Són, si diguem, marquem com a detall, doncs la gent que tenia 16 o 17 anys, a la llibre de l'Oliver, doncs pràcticament el 1960 la població rural d'alguna manera havia estat vinculada amb la guerra o havia patit d'alguna manera. Agregacions sindicals, una altra qüestió és que les agregacions sindicals del 57, doncs les primeres que es consideren, doncs, que va haver-hi una victòria dels candidats de l'oposició, es podien dues empreses, com eren Manufactura Sedó i Siemens, el 51% dels enllaços escollits a Manufactura Sedó i el 53% dels escollits a Siemens havien nascut entre 1916 i 1925, és a dir, 1957 tenia entre 31, entre 32 i 40 i 41 anys. Per tant, hi ha una presència important a les empreses de gent gran. Són sovint formen la major part de la plantilla. I això és important que teniu en compte, doncs, perquè tot i que les depuracions per tornar a treballar, etc., hi ha molts dels militants del PSUC, molts dels militants de la UGT, molts militants de la CNT, que han tornat de la guerra, van tornar a les seves fàbriques i van tornar a treballar. I, per exemple, doncs, amb el factor S2, els treballadors, quan es van incorporar, se'ls va fer una declaració de depuració, entre altres, pues, lo que a quin sindicat o partit pertanyia abans del 8 de juliol i després, etc. Aquestes coses. Hi ha molts treballadors que declaren la seva afiliació política o sindical d'esquerres, que abans o després de la guerra també declaren haver format part del comitè de fàbrica o haver estat de gran secció del comitè sindical o fins i tot haver anat voluntaris al exèrcit. De República. I fins i tot alguns es van atrevir, doncs, a indicar que mantenien una actitud passiva o indiferent cap al nou règim. Tot i presentar aquestes declaracions van ser remesos i no es van despatxar, vull dir, als anys 50 encara aquesta gent que està treballant. De tal manera, per exemple, que agafant els 130 treballadors que es van presentar a les eleccions per allà sindical o vocal de jovent d'empresa entre el 47 i el 58, d'aquesta gent, doncs, s'hi van presentar a un dels afiliats de l'UGT, un altre que declarava haver estat afiliat al CATSI, un altre del CATSI es va presentar l'any 58, un dels delegats del comitè d'empresa de l'any 33 de la CNT es va presentar a les eleccions de l'any 47 i després va ser escollit suplent del vocal jurat l'any 54. Un altre afiliat que havia declarat estar afiliat a la CNT va ser escollit enllà sindical l'any 57 i finalment una altra persona que declarava haver estat afiliat a les Joventuts Socialistes Unificades a Catalunya i que fins i tot havia passat pel 19è Batalló Disciplinari de Treballadors, es va presentar a les eleccions sindicals de l'any 47 i va ser escollit vocal suplent del jurat d'empresa l'any 58. I a les eleccions del sindical de l'any 47 no va sortir escollit, però no va quedar en un lloc massa dur i va quedar el 13 de 100 i pico que es va rentar, o sigui que tenia certa tirada entre els seus companys d'empresa. Finalment, en aquests 20 anys, indicar també que es van, a part de les conegudes de protestes laborals del 51, del 56 i del 58, hi va haver-hi moltes més, jo n'he pogut recollir 175, però segurament que n'hi ha moltes més de petites, que s'articulaven, doncs, a través de comissions d'obrers, que eren encapçalades pels líders dels obrers, que no podia ser qualsevol persona, sinó que havien de ser sovint eren els companys, doncs, que inspiraven més confiança o que eren escollits d'alguna manera semi-espontània o semi-assembleària pel seu prestigi i perquè podien donar alguna garantia de la seva lleialtat i capacitat. I quan, en principi, quan es guanyava la protesta o la repressió tant de l'Estat com del patró començava a ser més fort per el que, doncs, estava disposat a aguantar, normalment el moviment s'acabava i fins a una altra vegada. Com deia, aquest marc laboral, doncs, aquestes condicions pràcticament no han canviat fins al 50. I aquest, doncs, és el panorama en el que el SUC havia d'interactuar per aconseguir el seu objectiu únic, que era, doncs, acabar amb la dictadura franquista. i com a partit doncs, marxista i de classe, doncs, la seva estratègia passava perquè els obrers fossin els protagonistes d'aquest moviment, perquè la caiguda del franquisme es produiria si s'aconseguia organitzar una vaga general d'obrera. Als anys 40, doncs, amb el suport de guerrilles, etcètera, després sense guerrilles, però el nucli fonamental era la vaga general d'obrera. A més, marcat, segurament, doncs, pel marxisme de l'època, per l'estalinisme, etcètera, era un discurs força rígid, que no admetia desviacions, que s'havien de seguir els passos, i si se seguien aquells passos, segurament s'arribava doncs, a acabar amb la dictadura. Dins d'aquesta estratègia, del 39, bàsicament ja dic que apartava els obrers, però dos elements per destacar. A més de reconstruir...
Bé, aquí ho hem de deixar perquè volem fer la part de l'agenda. Dir només que penjarem la intervenció de l'Antonio Lardín completa al blog una vegada que pengem el programa d'avui, doncs al costat hi posarem també un enllaç perquè pugueu escoltar tota la resta de la intervenció, que més o menys li quedaven doncs uns altres, si no veig malament, uns 20 minutets més, que bueno, evidentment no volíem posar-la tota completa, sinó que el que volíem dir i fer era doncs això, un recull, una mostra, agafar una mostra, encara que fos petita, una crònica, ja ho hem dit, de lo que va suposar aquesta jornada de moviment obrer a Catalunya organitzada per l'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes el passat dia 10. Us hem estat dient 5 cèntims, fent 5 cèntims de lo que van parlar els altres dos ponents i us hem passat el tall d'àudio de la intervenció de l'Antonio Lardín, que ja ho heu dit... Doncs això, la resta la podreu escoltar una vegada que pengem el programa al nostre blog. Doncs ara, sense més retard, comencem la part de l'agenda i notícies d'Onda Libre en els 5 minutets que ens resten de programa. El que volem fer és remarcar una petita notícia sobre uns presos kurds a l'Iran que estan en vaga de fam i després donarem ja la part de l'agenda que té a veure amb un acte de la Farga aquest pròxim dissabte a l'Ateneu La Torre. Doncs comencem primer amb la notícia sobre la vaga de fam indefinida dels presos kurds a l'Iran. L'hem tret del diari popular dels Països Catalans, L'Accent, i diu així: centenars de presos kurds estan en vaga de fam indefinida en presons de l'Iran. La vaga de fam va començar el 25 d'agost i els presos ja han superat els 40 dies sense ingerir aliments. Segons la pàgina d'informació Kurdis Info, posant-ho així al Google ho podrà trobar l'enllaç per poder completar la notícia o seguir les noves actualitzacions de la mateixa que hi hagin en aquesta plana. Doncs l'ho dit, segons la pàgina d'informació Kurdish Info, Kurdish acabat a Mac, són centenars els vaguistes, però no detalla la xifra. Tot i no poder facilitar aquesta informació, sí que concreta els noms i condició de 23 de les persones que han emprès aquesta lluita, entre les que hi ha activistes polítics, pels drets de les dones i estudiantils. Com a mínim, 3 d'ells estan condemnats a mort i a cadena perpètua. Amnistia Internacional també s'ha mostrat preocupada per la situació d'aquests presos en vaga de fam, que ha xifrat en 50. No és la primera vegada que aquesta organització denuncia públicament els presos de la minoria kurda de l'Iran, ja que anteriorment ja s'havia manifestat contra les condemnes a mort i la pràctica de la tortura a les presons d'aquest estat. La preocupació per la situació dels kurds empresonats a l'Iran per motiu polític es va fer sentir a finals d'agost, coincidint amb l'inici de la vaga de fam als carrers de Londres. Els manifestants van alertar que hi ha 8 kurds a les presons iranianes que estan a l'espera de ser executats. D'aquests, 2 són periodistes, 5 són mestres i el darrer és un estudiant. La Federació Kurda del Regne Unit, convocant de la mobilització, va denunciar que durant aquest 2008 ja n'estan executades 211 persones a l'Iran i que el 2007 la xifra va ascendir a 317. A l'Iran hi viuen entre 5 i 8 milions de persones, segons les fonts, i no tenen els drets nacionals reconeguts. Una part d'ells s'han unit a la lluita del PKK, Partit dels Treballadors del Kurdistan, nascut a Turquia, i dins de la seva estructura s'enquadren en la guerrilla del PGAK, que és la branca del PKK a l'Iran, que té la seva base d'operacions a les muntanyes del nord de l'Iraq dins l'autonomia regional kurda. Quan diu que a l'Iran hi viuen entre 5 i 8 milions de persones, crec que es referien a 5 i 8 milions de kurds. Per últim, es parla de les raons de la vaga de fam. Les demandes dels que s'han sumat a la vaga de fam són el reconeixement de la seva identitat política i civil com a presos, la cancel·lació de les condemnes a mort dels activistes polítics i civils i l'eliminació de la pena de mort de la Constitució iraniana. Acabar amb la tortura i maltractes als presos, posar fi a les polítiques de discriminació nacional, religiosa i sexual, i acabar amb les condemnes a l'exili forçós, millorar les condicions de vida a les presons que les organitzacions de defensa dels drets humans iranianes i internacionals supervisin les presons iranianes i que revisi el sistema judicial iranià sobre la base dels estàndards de protecció dels drets humans. Els organismes de suport dels presos han fet una crida internacional a les organitzacions de defensa dels drets humans, intel·lectuals i organitzacions polítiques democràtiques a donar suport a la lluita dels vaguistes de fam. Per fer-ho també, a nivell dels nostres oients i de la gent que s'hi vulgui adherir a aquesta campanya de suport als presos kurds en vaga de fam a l'Iran, doncs podeu consultar la plana web www.kurdish-alinfo.net. kurdish-alinfo.net. Kurdish escrit K-U-R-D-I-S-H. I molt ràpidament donem la part de l'agenda que té a veure amb una activitat que organitza la Farga, un debat sobre la crisi econòmica a l'Ateneu La Torna, al carrer Sant Pere Màrtir, 37 Baixos, el pròxim dissabte 18 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. L'acte del debat versarà sobre la crisi econòmica i financera internacional i serà a càrrec de 3 coneguts economistes. El primer serà el Pedro Montes, que parlarà sobre els efectes de la crisi sobre l'economia europea i de l'estat espanyol. A continuació hi parlarà el Salvador Jové, que parlarà sobre apunts sobre possibles alternatives anticapitalistes a la crisi. I per últim hi participarà un membre del seminari Taifa d'Economia Crítica, que parlarà sobre les causes i la dimensió de la crisi. Això serà, com hem dit, el pròxim dissabte 18 d'octubre a les 5 de la tarda a l'Ateneu La Torna, carrer Sant Pere Màrtir, 37 Baixos. I amb això acomiadem el programa. Us recordem que podeu escoltar la seva remissió el dimarts a partir de la 1 del migdia i que ens tornem a veure en directe el pròxim diumenge a partir de les 12 del matí en directe. Que tingueu molt bona setmana. Salut a tots i a totes.